El gall del monestir, amb Josep Gimeno.
Un quart de deu comença, com sempre, aquesta hora la tertúlia del gall del monestir, a l'estudi Ramon Barnils amb nosaltres, Eduard Gené, Lluís Ribas i Bernat Picornell. Molt bon dia als tres.
Hola, bon dia.
Bon dia.
Els anava a preguntar com ha anat a l'inici del curs escolar, però vaja, em sembla que em puc estalviar la pregunta, no?
A veure,
no sé si algú ha portat fills, nets, compte... no és el cas, no em sembla.
No, però el curs escolar ha començat i vol dir que els avis i àvies també hem d'estar preparats per això.
Ah, jo crec que la part dura dels avis i àvies era fins ara. Que aquests dies era quan fèieu de cangurs 24 hores gairebé.
Pep, tu pensa una cosa. El dia que neix el fill, el primer fill, o la primera filla, o el segon tercer, és per tota la vida. És per sempre. I per tant, quan ells tenen a la vegada fills, doncs nosaltres continuem estant allà. I així per sempre. I nosaltres, a més, per generació, jo ara parlo per generació, som la generació sandwich. És a dir, els pares els teníem per sobre i teníem que treballàvem i ajudàvem els pares, i després fem els fills i ajudem els fills. És fantàstic. Jo estic content de dir-ho, eh? A veure, no m'estic queixant. Estic content que fos d'aquesta manera.
Però és així.
Em sembla que ha sigut així. A més, amb el que vaig veure ahir al Teatre Auditori...
Ara en parlarem.
Ah,
no, digues.
El que vaig veure al Teatre Auditori... amb l'obra escrita a sis mans, perquè està feta pel Víctor Alexandre, pel Pere Planella i pel el Roger Cònsul. Doncs veient l'esperit que hi havia en el teatre i tal com ho va rebre la gent, clar, era una obra que representava tres dies després d'aquest 11 de setembre memorable, i no cal dir doncs, que l'ambient era exultant, no? Era d'una emoció total. Haig de dir també que és una obra que també hi participava un amic que tenim a l'altra banda del vidre.
En Joan Vallvé, que part de tècnic,
és actor, i a més ahir anava armat. Més en compte, perquè no sé si encara té l'escopeta aquí o no la té, l'espigarda aquella, no sé si la té o no la té. Anava armat i jo aquest dematí l'he saludat amb molt de respecte. Clar, perquè he pensat... no li diguis qualsevol cosa que es pugui enfadar. Bé, va estar molt bé, va ser una obra que està a l'alçada de les circumstàncies, podríem dir, i que a més va demostrar una cosa que jo hi és crítica i que espero que apareixi publicada, i és que es va demostrar que hi ha a Sant Cugat una quantitat important de gent amb una categoria suficient per poder fer un espectacle d'aquesta mena si hi donen el temps i els medis suficients per fer-ho.
Això no podrà ser el Teatre La Unió, Bernat, tu que estàs implicat en el projecte? Que el Teatre La Unió sigui també un espai on puguin actuar aquestes companyies santcugatenques o aquests projectes santcugatencs, més enllà de si són companyia o no en el seu moment?
Ara mateix...
Quan
acabi el procés de reforma, no. O sigui, una mica és la idea, diguem, no? Que la Unió sigui realment doncs, un espai no de l'entitat i a partir d'aquí es va cedint al santcugatenc, sinó que sigui un espai de tots els santcugatencs d'entrada i, per tant, doncs, totes les propostes que arribin, doncs, que es puguin doncs, es pugui oferir doncs, un servei en aquest sentit, no? De fet, els últims anys, abans doncs, de tancar doncs, durant un temps a aquest teatre, ja ho aníem fent, no? Doncs totes aquelles propostes d'amateurs o no tan amateurs, però que doncs, necessitaven un espai, doncs sí que els oferíem doncs, aquesta possibilitat, perquè al final doncs, el que es tracta és això, és que sigui un espai que qualsevol santcugatenc, si en necessita, doncs, el pugui utilitzar. És una mica la vocació de servei de la qual va néixer doncs, la Societat Coral de la Unió Santcugatenca i amb la qual volem seguir, perquè si no, doncs, no té sentit de ser ni d'existir.
Lluís, un comentari?
No, aquest tema jo no... Jo, a part que jo acabo d'aterrar, o sigui, cap de setmana...
Aterrar, no, en sentit literal o no?
Sí, sí, bueno, jo sempre passo el dia 11 fora del país, o sigui, perquè, bueno, us explicaré. Fa 45 anys que em vaig casar un tal dia 11 de setembre del 69. I jo sempre estic a fora. Ja estic...
Quina connotació, eh?
Sí.
69, eh?
Hi ha moltes xifres importants aquí. I bé, aquest cap de setmana jo des d'aquí no hi he estat i no, hi he estat a Mallorca.
Caram, no està malament, eh?
No,
però perquè... Però et vas casar a Mallorca? No sé si es pot preguntar, totes aquestes coses, però...
Sí, no, preguntar es pot preguntar tot.
Respondes, no?
No, em vaig casar a Corbera de Llobregat, o sigui que no... No, a Mallorca no, però bueno, jo he tingut estudi molts anys a Mallorca, tinc casa a Mallorca i bueno, tinc molts amics allà i bueno, un dels amics em va convidar a passar el dia 11 a casa seva i vaig anar amb molt de gust.
Molt bé, alguna cosa més del cap de setmana? Sí que hem tingut actuació castellera.
Hem tingut actuació castellera...
En la Festa Major de Valldoreix.
Correcte.
Que ha anat molt bé, no?
Ha anat molt bé, una mica en la línia doncs, de progressió doncs, de les últimes setmanes, no? En el qual doncs, intentem doncs, posar-nos al lloc que estàvem l'any passat i estem gairebé allà. I una mica doncs, la línia de progressió doncs, amb un primer objectiu, doncs, que és el concurs de Castells, que es fa doncs, d'aquí 3 setmanes a Tarragona, en el qual doncs, portarem doncs, el bo i millor que tenim ara mateix i també una mica amb la vista posada doncs, a nous objectius, no? Perquè doncs, bueno, sí que és cert doncs, que anem, estem al lloc on érem més o menys l'any passat, però sí que doncs, en els darrers assaigs han sortit doncs, nous objectius palpables i doncs, bastant més reals que no pas doncs, podíem pensar fa uns mesos i per tant doncs, jo crec que alguns castellers ja estem doncs, pensant doncs, justament en això, no? amb aquests nous objectius, quan podran sortir a plaça i per tant doncs, estrenar coses doncs, que no hem fet mai i una mica doncs, en això en el que dic línia de progressió dels últims 2 o 3 anys doncs, ascendent doncs, que aquesta línia doncs, no pari.
Veurem, doncs, va ser la descarregada del 4 de 8, el 3 de 8 i la Torre de 7.
Correcte.
Bé, sí. No? El que és una clàssica.
Una clàssica de 8, exacte, de 8. Que vam fer per primer cop a Valldoreix l'any passat i que, bueno, que ahir vam repetir, diguem, sense masses problemes, per tant, doncs, a tot allò, i els assajos doncs, donen els seus fruits i insisteixo, doncs al concurs de Castells afegirem aquest 3 i 4 de 8, doncs el 2 de 8 amb folre, i a veure com va, esperem que bé.
Que aquest cap de setmana a Sant Cugat hem tingut una cosa que, vaja, l'agenda no ha acabat de quadrar, que és haver de tenir dues festes majors en el mateix cap de setmana que començaven el divendres, la de les Planes i la de Valldoreix. A més, tenint en compte que hi havia gent que podia haver fet pont. I ens hem trobat amb aquesta mena de doble agenda, no? En paral·lel dues festes majors que no sé si ha acabat de funcionar o hi ha públic per tot, vull dir que no...
Home, hi ha el públic de cada lloc, podríem dir, el que sempre segur que hi va i el que omple, i naturalment els que, com jo, doncs, podem voltar i anar a veure coses, clar, ens queda més limitat, és evident. Però a mi no em sembla...
Haig de dir que hi ha actuació castellera, no sé si pel dia nuvolat i tal, hi havia molta, molta menys gent que no pas l'any passat. L'any passat ja estava de passar l'estació de Valldoreix, estava molt plena, i ahir no, i gens, de fet, o sigui, hi havia doncs, públic doncs, amic i dalt, però vaja, jo vaig trobar a faltar doncs, a molta gent que ens venia a veure doncs, doncs, sempre que anàvem a Valldoreix, quan actuàvem al Casalet, o ara és de fa 3 anys que actuem a la passada estació, no ho sé. No sé si és conseqüència, diguem, d'això, però vaja, en tot cas, és un fet.
Jo diria que no, probablement no. No ho sé,
jo
de la xeri, vull dir, no ho sé, però a mi jo diria que no el treu. Les Planes queda com camp barata, per dir una cosa, sense arribar tant, queda una mica fora d'aquest centre, inclús d'aquest centre que formen els districtes que són més, com més propers, no?, i que són més coneguts, però en els últims 3-4 anys les Planes també ha evolucionat una mica en aquest sentit. Tiene un pregoner de luxe, que és l'amic Jordi González, que va fer, segons he llegit, un pregó constructiu, que ja està bé, i endavant.
Home, fer un pregó destructiu també tindria tela,
per això ho dic, per això ho dic. Bueno, però és que ja, amb això dels pregons de la Festa Major, jo personalment discrepo molt d'aquest tipus de pregó que és precisament destructiu, perquè la Festa Major és una festa. Jo penso que hi ha altres espais per poder doncs, dir coses en contra de, per dir alguna cosa que sigui, no? o intentant explicar coses perquè que estan malament i que s'han d'arreglar. Però jo penso que el lloc no és el del pregó d'una festa major. I en algun cas, en els últims anys, no aquí, no parlo només d'aquí, ens ha passat aquest tipus de, diguéssim, de canvi, on es fan una sèrie d'al·lusions polítiques, etcètera, amb un pregó que, en definitiva, estem parlant d'això, existeixo, d'una festa.
Passa que, clar, que com que tampoc no està massa definit, diguem, què és un pregó, no? O qui ha de fer un pregó, perquè, clar, al final, tu el que busques, doncs, simplement, en molts casos, doncs, és alguna patometa, algú que et posi, doncs, a la cara, que més o menys és del barri, o més o menys ha viscut allà, o té algun tipus de relació... I ja està, no? Simplement posa la cara i per tant, com que no crec que estigui acabat de definir del tot, doncs trobes amb aquests problemes, diguem, no? I aquí Sant Cugat, els darrers anys ha anat prou bé, diguem, però també hem tingut el cas de, escolta, posem una cara aquí davant, doncs que sigui més o menys coneguda i ja està, no? I llavors, clar, això tampoc no acaba de tenir sentit, no? Perquè si al final no tens un arrelament doncs prou gran, doncs tampoc no pots parlar ben bé de la festa que viuràs, no sé.
Però que a vegades el pregó és un premi, és com un premi a algú que diguéssim que s'ho mereix perquè fa molts anys que està fent una activitat determinada.
Clar, però això és la definició que dones tu i amb la qual estic d'acord.
Jo no estic dient si estic d'acord o no. Dic que en molts casos, intento definir-ho, en molts casos és això, i en molts casos és el mateix però circumstancialment. Per exemple, en Carles Casajoana guanya un premi de literatura, de novel·la, i aquell any dona. El senyor Laporta, com a president del Barça en aquell moment, està en el punt més alt i fa el pregó. El senyor Jaume Pla, gran amic meu, surt a una sèrie de televisió i tal. Això em refereixo. Llavors, si cada un d'aquests escollits per una circumstància com aquesta, a la vegada, són capaços de transmetre el sentit que per ells té la festa, doncs pot estar bé, no passa res. El problema és quan, tu ho apuntaves, potser desconeix la festa i com a conseqüència és difícil que traslladi el sentit de la festa. Això per una banda. I per altra banda, l'altra part, que és la que deia jo, que a mi sí, aquesta sí que ho dic, que em sembla que no correspon, és quan es fa un pregó en contra de... O sigui, diu, faig un pregó i llavors ara em carregaré l'Ajuntament o el del districte o el de, en aquest cas, el de Vall d'Oreig, l'entitat descentralitzada, o em carregaré perquè ara tinc un micròfon a davant i puc fer-ho. Aquest és el...
Qui feia el pregó de Vall d'Oreig, ho sabem?
Ara la directora de l'escola Ferran i Clua, que...
Carles Casso. No...
Exacte. Casso, no? Sí, tens millor memòria que jo. Algun comentari sobre els pregoners, Lluís? Si no passarem a la plana política.
No, jo prefereixo passar a la política.
11 de setembre vam tenir la Via Catalana, tram 23, el que tenia assignat l'Assemblea Nacional Catalana de Sant Cugat es va omplir de fet tota la via, i vam tenir allà representants de la cultura popular, per exemple els Gausacs, que n'hem parlat, també els Bastoners i els Geganters, i vaja, l'èxit ara queda fora de qualsevol dubte. La pregunta que deixo anar és, i a partir d'ara què? Aquest divendres s'aprovarà la llei de consultes, per tant, el president ja tindrà la potestat per convocar la consulta, però tot indica que el Tribunal Constitucional doncs, suspendrà aquesta convocatòria. Què consideren que s'ha de fer o com consideren que aniran els fets a partir d'aquesta gran manifestació, gran concentració que ha vist tot el món? De fet, repassant la premsa d'arreu del món, es veu que va tenir un impacte fort en portades de molts i molts diaris.
A mi em sembla que hi ha una cosa, una imatge que ho sintetitza tot, en principi, a més, una imatge punyent que té una força emocional molt gran, que és l'Emma Soler de Rubí. Jo he penjat aquí a aquesta casa un text que és l'Emma vol votar. Alexi, és a dir, el que és indiscutible de l'11 de setembre d'aquest any és la demostració d'una capacitat d'organització, d'una capacitat de muntar una manifestació col·lectiva d'una gran envergadura amb una qualitat en tots els sentits que demana un mestre, no un mestre de cerimònies o un conductor, sinó molts amb un nivell de creativitat i d'intel·ligència, diria, fora del normal. I no em sento, i no parlo del punt de vista purament, doncs, nosaltres, la raça, som els millors, no, perquè si Catalunya té una definició, és que és mestissa. I, per tant, el tema ètnic, deixem-ho córrer, perquè aquí la gran definició de Catalunya és que no pot haver-hi societat més mestissa que aquesta. Altra cosa és que una vegada la gent va passant i es va quedant, vagi arrelant unes formes de fer que poden conduir a un exemple com aquest. I, per tant, des d'aquest punt de vista és un èxit. Ara, procés a partir d'aquest moment, això està claríssim. És a dir, des del govern central seguiran els passos que ja s'han dit, ja dic, ho tenen tot previst, per tant, llei de consulta, impugnació de la llei de consulta, de moment quedarà congelada al Tribunal Constitucional, allà es quedarà, i jo personalment penso que efectivament no s'ha de fer res que vagi en contra de la legalitat. Ja sé que es pot dir, quina legalitat? Puc jo assumir la veritat d'algú que no és just, que està a més venut des del punt de vista polític i com a conseqüència no pot ser just? No ho sé, però de cara a l'exterior l'única fórmula que hi ha és assumir això, perquè ens facin cas i, com jo dic sempre, només serà des de fora que es pitjaran a que es pugui fer algú dins. I llavors jo veig unes publicitàries. I el que veig jo és les publicitàries.
Més opinions, Lluís?
Bueno, en conjunt penso això. O sigui, mira, jo sempre he pensat, sempre he dit, vamos, que aquí som quatre i volem anar a París. I tots estem d'acord amb París. O sigui, doncs, anem a París, anem en cotxe, vinga, anem en cotxe. Ja tenim el cotxe. Llavors resulta, bueno, ara diré coses que no són certes per vosaltres, però per mi sí. Qui condueix? Perquè ja estem d'acord amb el cotxe i amb el vehicle. Qui condueix? Hòstia, ho tenim fotut. Un és seu, l'altre és sort, l'altre és coix, que en aquest cas sóc jo, i l'altre no sé quina defensa és. O sigui, jo em sembla que el poble ha dit clar el que vol, ho ha dit ben clar, però jo em sembla que poder falten l'organització, des de la ciutat esplèndida, i s'ha demostrat al món que som capaços de fer això i de molt més. Però jo no sé, de veritat, si hi ha un líder per conduir el cotxe. Sento molt. Jo trobo que això és una cosa del poble, que el poble sap molt bé el que vol fer, però jo no sé si hi ha un líder per dirigir tot aquest moviment. Perquè Madrid s'ha equivocat sempre, creu que això és cosa d'en Mas. No és cosa d'en Mas. Escolta, en Mas fa 2 anys i mig no era independentista. Com igual que no ho eren Pujol. No ho eren. Ara ho són. O sigui, jo crec que l'única sortida que hi ha aquí és fer unes eleccions, que el poble parli, qui es presenti, que es presenti molt segur del que es presenta, que no es presenti amb una cosa, després faci l'altra cosa, que és bastant habitual a que passi, i després qui surti, que sigui el líder aquest. O sigui, jo em sembla que no hi ha altra solució, perquè Madrid, Madrid no entén res. O sigui, Madrid no entén absolutament res. Creu que és una coseta que ha fet en Mas, que en Mas està fent això per tapar-se la cara i no sé què, i no entén res. Això és el poble de Catalunya que vol això. Això està claríssim. Doncs aquí falta una persona que pugui conduir això amb responsabilitat, sapiguent el que està de fer i ho tira endavant. Així que jo l'única solució que trobo és que hi hagi unes eleccions, que es presentin els partits amb el programa ben claret del que volen fer,
únic,
i després que el poble voti. I em sembla que és l'única solució que tenim, perquè tot l'altre és molt negre. Madrid, ja dic, Madrid està en una onda que no s'entera de res, o no es vol entrar de res, perquè l'altre dia vaig llegir que hi havia 400.000 persones a la manifestació, no? Dius, cony, ni lo que ja està cantant, ni això ho volen saber, no? Eleccions.
Bueno, la declaració de la senyora Sánchez Camacho era l'independentisme baixa.
Bueno, pues
s'ha demostrat que l'independentisme baixa.
Bueno, pues és la lectura que fan, no? És la lectura que fan.
Jo sobre el camí que prendrem els propers dies, un comentari previ, sobre la B baixa concretament i com va anar, etc. En primer lloc, crec que òbviament l'èxit és indiscutible, tal, no? Però fins al punt de que tu agafes les portades dels diaris, doncs, de Madrid, i malgrat, doncs, que l'adhesió al govern, doncs, xifra molt a la baixa, la participació, etc, etc, ningú posa en dubte que hi ha una massiva manifestació. Ho dic perquè, clar, fa dos anys no era així. Fa dos anys, doncs, els diaris, doncs, recorrien a res, són quatre gats, etc. És evident que, doncs, que ara ja no... Per nosaltres ja ho tenim clar, diguem, però si ho tenen clar ells, doncs ja és un passet, no? I un altre comentari que em sembla extraordinari, que és que els catalans, fa dos anys, si teníem una manifestació, doncs, a les 5 de la tarda, doncs agafaves el tren a les 4 de la tarda, baixaves a Barcelona, doncs, i et patades la manifestació, no? Clar, què passa? Òbviament, doncs, hi ha una aglomeració de persones i el que acaba passant, doncs, és que és impossible, doncs, acabar baixant a Barcelona. De fet, l'any 2012 molta gent es va haver de quedar aquí, doncs, perquè, doncs, agafava tard el tren, etc. Clar, ara hi ha hagut un canvi de mentalitat, doncs, gràcies o conseqüències, doncs, d'organització que ens demana l'Assemblea Nacional Catalana, que no només ens agafem el dia per anar a la manifestació tranquil·lament amb la família, anem al parc a dinar, perquè es veu que l'altre dia els parcs de Barcelona estan a patar de famílies, doncs, amb les samarretes, etc., dinant, sinó que t'inscrius en una manifestació, que això fa uns quants anys era bastant impensable, no només t'inscrius, sinó que a més et diuen, mira, és que has de portar una samarreta de color X. O sigui, aquest sentit, aquest canvi, doncs, de mentalitat a nivell organitzatiu em sembla extraordinari, i això, doncs, ve de la mà, en aquest cas, doncs, ara mateix de l'Assemblea Nacional Catalana, diguem, també d'aquest sentit organitzatiu, doncs, que han tingut els catalans sempre, però em sembla extraordinari, doncs, que la gent no només s'agafi, doncs, amb temps la manifestació, sinó que s'apunti, es posi una samarreta d'un color determinat i, a més, es dibuixi una senyera perfectament i les persones no es moguin, doncs, uns minuts de la seva posició, doncs, perquè no es pot perdre aquest dibuix, és fantàstic. Sobre com aniran els propers dies, jo crec que bueno, òbviament, doncs, els dies dirà. De fet, la gràcia de tot plegat és que això ho viurem en menys de dos mesos, per tant, doncs, en traurem l'entrellat d'aquí poques setmanes, diguem. Jo crec que els esdeveniments acabarem de definir cap on anem o cap on no anem. És a dir, clar, jo crec que ara mateix és complicat dir plebiscitàries sí, plebiscitàries no. Jo crec que en funció de les etapes que anem cremant, la societat civil catalana per una banda, però també a diferents actors, diguem, els sindicats, l'Associació de Municipis per la Independència, els partits, doncs ja aniran trobant quin és el camí, no? Perquè per molt que posem per cas que Artur Mas tingui clar, doncs, que no traurà les urnes al carrer, movimento, o que sí, que les traurà, clar, al final qui mana és una sèrie de, per mi no és un sol actor, sinó que aquí hi ha una sèrie, doncs, d'actors damunt de la taula que aniran marcant una miqueta, no? Ho dic perquè és que a mi se'm fa extremament, és a dir, bueno, de la mateixa manera que era impossible, doncs, fa dos anys per dir que seríem on som, fa un any era impossible per dir que seríem on som, clar, qui apostava per un acord sòlid entre quarta partits per pactar la pregunta, la data? Poca gent apostava per això, perquè sabíem que realment era complicat, no? I ho vam aconseguir. Bueno, doncs veurem què passa, perquè potser ens trobem el 9 de novembre, jo confio que sí, amb unes urnes al carrer al final, i ningú ha apostat, doncs, perquè segur que surtin les urnes, no? No oblidem que qui ha mogut bona part de tot plegat és la societat, no? I si la societat ja vam treure les urnes al carrer, doncs, amb les consultes, aquí a Sant Cugat, doncs, amb una participació, amb una mobilització que no... sense precedents, perquè si mirem, doncs, la història de Sant Cugat, busquem un esdeveniment, doncs, que hagi mogut, doncs, a tants milers de Sant Cugatecs, no? Per tant, bueno, és la societat al final qui acabarà manant, encara, doncs, que hi hagi uns líders, no hi siguin, per tant, en fi, tot el més calent a l'aigüera per mi,
A veure, jo estic segur que després del 9N no hi ha un forat insondable que ens tragui a tots o que ens foti navegar per les galàxies exteriors, està claríssim. Per tant, el dia 10 no serà el dia 10. Una de les coses que van passar el dia 12 és que era un dia de feina, un dia de treball, i recuperant la història, el que va passar després del 1714 és que la gent es va posar a treballar el dia següent. I aquí va passar igual després del dia 11 i després del dia 9, passi el que passi, doncs la gent doncs sortirà a treballar i a viure la seva vida com ha de ser. Si jo parlava de publicitàries és una mica per intentar posar en paraules el que em diu la lògica, però la lògica, no la lògica del que a mi m'agradaria, sinó la lògica, podríem dir-ne, d'una mecànica legal que fa que es vegi això com una sortida. Efectivament, no es pot avançar massa que pot passar, perquè hi ha masses elements que poden jugar en favor o en contra de fora i de dins per poder, doncs, dir sí, passarà això d'aquesta manera. Dic, el que podria passar seguint la normativa i per no trencar, o sigui, aquesta disjuntiva que hi ha en aquest moment de dir trenquem la legalitat, te diuen no, Esquerra diu que s'han de posar sí o sí les urnes i s'ha d'anar a votar. Els altres diuen no, això per mi el problema greu d'aquesta situació precisament són els partits. No és la gent, no és aquests que han aconseguit fer tot això, perquè ahir en el programa que van fer a TV3 de l'Assemblea Nacional, la descripció que es feia, era un programa, jo crec que va ser molt, molt didàctic en aquest sentit, evidentment avui hi ha hagut unes piulades ja que deien que una vegada més TV3 alliçona els catalans, i ella va dir, home, el que diuen és veritat o no és veritat? I sonarien, o em dirigiríem si m'expliquessin coses que són mentida.
Però un parèntesi amb el tema dels mitjans, si em permeteu. Sí. Pensar que la gent mira la televisió i que allò que li diuen a la televisió s'ho creu i ho fa és, diguem-ne, veure-hi molt poc, perquè la gent té criteri propi, moltes vegades reacciona davant d'un programa amb el contrari del que pretén el programa, si és que, vull dir que prendre la gent com per tonta, que es posa davant de la televisió i li diuen tira per la finestra i es tira per la finestra,
menyspreu
una altra
gent.
Cosa, també diguem-ho, que només un 15% de la població mira TV3. Per tant, ni que fos veritat que doctrina, que es podria discutir i podríem discutir, no és cert, vull dir, és un 15% de la població, del total, vull dir que vaja,
home, jo penso que l'adoctrinament està en Salvame de Luxe. Salvame de Luxe sí que adoctrina,
per exemple,
adoctrina i
no
molt.
Per res,
que pobra dona, que aquella gent de 3 anys que hi passava, pobra, que plorava. Faré, a la televisió.
Faré el comentari perquè va haver un article, jo crec, magnífic ahir o abans d'ahir, de la Mònica Planes, que és santcugatenca a l'Ara, que explicava que la Susana Griso, en el seu programa de televisió d'Antena 3 l'endemà de l'11 de setembre, va analitzar el que havia passat a Barcelona i a Tarragona amb l'Albert Rivera, el Paco Maruenda i el Toni Bolaño, que em semblen tres persones molt respectables que ofereixen la seva opinió, i ho dic molt seriosament, perquè és una visió de Catalunya que ha de sortir, però clar, una persona que està a Madrid mirant la televisió, posa Antena 3 aquell dia, veu el programa de la Susana Griso, que és catalana i sap quin pas s'hi dona aquí, i veu aquelles tres persones parlant només amb el seu punt de vista, dius, home, clar, un senyor d'Alcobendas que posi aquell dia a la televisió, no m'estranya que no s'assabenti del que està passant a Catalunya. És que, com fa molts anys, hauria d'anar a la BBC per saber el que està passant a Catalunya en lloc de veure la televisió, eh? Vull dir que...
Susana Griso, que va néixer a aquesta casa.
Sí, sí.
Ah, s'ha de dir tot.
Sí, sí, no, diguem-ho, escolta.
Va néixer a aquesta casa. No, és veritat, el que dius és així, tal qual. Per tant, vol dir que efectivament... No, el que volia dir és que aquest programa d'ahir, el que explicava molt bé, penso jo, per si qui no ho sabia, era com la gènesi de l'Assemblea i com va funcionant. I fixeu-vos que en el programa d'ahir, i no hi ha en el programa d'ahir, sempre el punt que surt dubtós, o sigui, quan es parla d'això, són els partits. És precisament què faran, perquè clar, malauradament l'experiència ens ha portat en general, i no uns més que els altres, ens ha portat a la idea de que el partit, el grup, el que fa sempre és crear un tipus d'endogàmia que el que pretén és controlar, i com que vol controlar en el seu favor, però en el seu favor inclús a nivell individual, personal, i això és el problema. O sigui, fins que no hi hagi realment un tipus de funcionament on la gent, al cap d'uns anys, uns anys, diguéssim, necessaris per poder engegar alguna cosa i més o menys culminar-ho, pleguin del seu lloc, o sigui, deixin pas a altra gent, que és imprescindible, és que és imprescindible a la vida normal i també ho és a la vida política, com és natural.
Algun comentari més, Lluís?
Sí, bueno, això que tu dius és veritat i és el problema. O sigui, que el problema siguin els partits és greu. És greu. I jo crec que els partits es tindrien de ser conscients d'això. Això és com es deia abans a les enquestes que fan, que el terrorisme era la preocupació màxima, no sé què, no? I ha arribat que, esclar, és la corrupció. Vull dir, quan estem dient que el problema...
Però la corrupció dels partits polítics és la corrupció pública, diguem, no? I la corrupció que no és pública també és un problema.
No, diguem, mira, no? La corrupció, saps què he dit jo? Que la corrupció és molt perillós, perquè la corrupció ha anat de dalt a baix. La corrupció que va de baix a dalt es pot frenar fàcilment. La corrupció...
Complicat, això.
Bueno, jo, si vols, et dono un exemple.
Jo també.
Vull dir, la corrupció ha anat de dalt cap avall. I això és molt difícil.
Què és la corrupció? O sigui, ho dic perquè va haver un reportatge a TV3 en el qual parlava de l'economia submergida i tot plegat, diguem, que al final sí. No deixa de ser tota aquella economia que no vols declarar i, per tant, que no declares, escolta, uns diners de més que tens, no? Sí, sí. I entrevistava una sèrie de gent i entrevistava en Arcadi Oliveres, no? I al final del programa se li preguntava si algú no havia declarat diners a sa vida, no? I l'Arcadi deia... Jo sí, ho sento, em sap molt greu, o sigui, va fer una xerradeta i al final de la xerradeta tots els pobres que han organitzat tothom en un sobret, moltes gràcies per venir a Arcadi i tal, i aquests diners al final no això, no. Clar, òbviament, això és una petitíssima escala de la corrupció general, diguem, però, clar, que la corrupció hagi anat de dalt a baix, bueno, segurament també trobaríem, casos de... perquè al final tot és amb escala, diguem, no? Tu tens accés a X milions, defraudes X milions menys alguna cosa, no? Tu tens accés a uns quants milers d'euros poquets, diguem, i defraudes en funció d'això. Clar, aquí, no sé, podríem trobar, jo crec, casos de...
No, però, mira, jo només he treballat en una empresa, i jo era el responsable d'edicions. Vamos, jo era el màxim responsable de l'edició. Jo crec que no sóc una persona honrada i des de cap avall ningú fotia mà, perquè quan es fotia mà a un posto, sí. Aquella persona saltava, però automàticament, no, és que no hi ha dubte,
sí, sí, sí.
No hi ha dubte. Jo he tingut, escolta, més que això, saps què passa? Que a mi em molesta molt quan, i tu més, que això és una cosa que odio terriblement, i després que un, perquè sigui amic o del partit d'un altre, es tingui de defendre. No, jo he tingut he sigut molt amic d'un senyor que ara torna a estar de moda, del Rodrigo, d'aquell polític que era el mandamàs de Palma de Mallorca, Rodrigo de Santos, que van fotre la presó per corrupció i tot això. Jo vaig conèixer aquest noi quan va arribar a Mallorca, perquè vivia al costat de casa meva i érem molt amics, perquè la meva família estava aquí a Barcelona i jo estava sol allà, ell també estava sol, sopava moltes nits junts i tot això. Però aquest senyor ha sigut un corrupte i amb el pitjor que pot ser. Però, escolta'm, sí, hem sigut molt amics, però és un senyor corrupte, jo no el vull al meu costat. No vull m'ha costat per una cosa, perquè va fer corrupció política i va fer corrupció, per mi, la pitjor que es pot fer, no? Escolta'm, a mi, si és un senyor corrupte, és un senyor corrupte, sigui amic meu, sigui conegut o sigui enemic. Vull dir, en quan la gent ens posem en plan serio de voler apartar tota la corrupció, ho farem. El que no pot ser que després la resposta sigui sí, però jo tinc un xoriço, però tu en tens quatre. Escolta'm, això no porta res. Vull dir, quan hi ha un xoriço, està d'apartar, sigui el teu germà, el teu pare, o el teu fill, o el teu enemic. I aquí s'ha acabat tot. I quan les organitzacions polítiques donin aquest exemple al ciutadà, el ciutadà no robarà. Tu saps una cosa molt curiosa que està passant, i ara diuen, i si ho sabien, per què no ho denunciaven? Jo ara vaig a denunciar una cosa, aviam qui collons en fa cas. Les companyies d'electricitat tenen una producció elèctrica X i facturen una producció Y. Hi ha una diferència bestial. Aquesta energia no es perd. Aquesta energia és que hi ha gent que no paga. El que passa Això passa amb el gas també, més fàcil. El gas tenen no sé quants metres cúbics de gas i se'n venen, tenen 10, se'n venen 7 i llavors falten 3. Tu creus que la companyia no sap que li estan robant 3? És més fàcil pujar els diners al qui paga, no buscar el qui s'hi està xoriçant. Això és públic i notori. L'altre dia vaig sentir no sé què, que els Mossos havien agafat 3. Doncs mira, jo, si els Mossos, amb tota l'organització, han agafat 3 que estan robant electricitat, jo, sense ser Mosso, ser una persona normal que va per allà, en coneixo més de 3 que ho roben. Vull dir, és un país que, bueno, quan el ministre d'Hacienda és capaç de dir que puja l'IVA, perquè com no pot cobrar l'IVA a tothom, has de pujar, vull dir, així no es va.
Va dir una cosa pitjor, el ministre d'Hacienda.
Bueno, aquest ha dit, el ministre d'Hacienda,
el ministre d'Hacienda va dir que es conservaven les societats que paguen un 1%, dels seus beneficis que generen milionaris, precisament perquè poguessin entrar, o sigui, perquè aquest diner no marxés i com a mínim es pogués pagar això. Això és molt greu, perquè si em cobren el 30%,
clar,
i amb aquest tio que és milionari, aquella societat, que és mentida, són dos que han fotut 98 allà apuntats fins a aconseguir els 100 noms que fan falta, que són noms de palla, doncs resulta que està pagant. I m'està dient que ho consenteix per mantenir aquell impost, per haver de cobrar això.
Tot això ho estem dient? I no passa res, perquè hi ha gent que sap i sap com arreglar-ho, això. I no passa res. I saps que per què no passa res? Ho saps, perquè hi ha vasos comunicants que tu descobres i es manté les coses així. Vull dir que fins que la societat organitzada, que són els partits polítics, no es facin la meva culpa i comencin a fer net, és molt difícil que es faci net. I després el que aquí demostra una altra vegada, que no hi tenim una societat civil... que val molt, moltíssim, val molt, moltíssim. El de més, bueno, jo ho poso en dubte, francament, però no, el problema no és que posi jo, és que posa molta gent en dubte. O sigui que...
Clar, però o sigui, està demostrat que quan la societat es mobilitza aconsegueix resultats.
No, això segur.
Hòstia, o sigui...
Doncs... No, això és el que et dic, que falta poder aquest conductor.
Correcte, en aquest cas sí, i jo per aclarir-lo abans, diguem, o sigui, evidentment, o sigui, no és comparable, vaja, o sigui, ni a bon tros, diguem, la corrupció que han practicat alguns, ja no partits polítics que també, sinó alguns elements polítics, doncs, en fi, que podríem començar a posar noms, no polítics també, diguem,
sí,
perquè
sí, sí,
per el senyor Millet, doncs, amb la relació amb la política, doncs, era simplement, doncs, monetària, econòmica i poca cosa més, diguem, però, hosti, bueno, jo crec que quan s'obri la caixa, diguem, se n'ha a parlar de tot, diguem, no? I és la societat, al final, qui té la clau en aquest sentit, i tant de bo, doncs, no passi massa més temps, doncs, perquè això, doncs, es puguin posar els punts sobre les is i dir, mira, senyors, fins aquí hem arribat, i, doncs, bueno, coses, doncs, com el senyor Fabra, doncs, que sembla ser, doncs, que al final, doncs, potser no entra ni a la presó, perquè, bueno, perquè l'indultaran, o no sé si al final acaba ara sent així, però clar, o sigui, estem en un món en el qual, doncs, com que ja no hi ha confiança, doncs, bueno, doncs, ja no s'espera res, ni de la justícia ni res, doncs, perquè la confiança en aquest sentit, doncs, s'ha perdut tota cosa, que és, bueno, que és una malaltia, doncs, molt, molt, molt preocupant, doncs, de la societat actual, diguem, no?
Bueno, avui he llegit que hi havia 1.500 i pico de gent imputat, i n'hi ha 30 de presó. Sí, hòstia, aquest senyor Fabra.
I els que acaben a la presó són aquests que practiquen o han practicat, doncs, la corrupció. Els més dèbils són els que acaben a la presó. Els menys dèbils són els que o ja ni s'imputen sota cap circumstància, o bueno, si m'imputen, doncs escolta, ja ho arreglarem, doncs, per una altra banda.
Jo diria que hi ha els més dèbils o aquells que han quedat despenjats del grup.
Ah, sí, sí.
Clàssic seria el president de la COE.
Sí, sí.
El COE és evident que va entrar a la presó perquè d'alguna manera va ser el seu moment que va passar el senyor Conde quan va voler enfrontar amb els 7 grans poderosos i va dir que Banesto anava pel seu aire i van dir, molt bé, pues mira, el teu aire està claríssim.
Bueno, el senyor Bárcenas, diguem, que... no? Que diu, bueno, jo em quedo sol aquí, pues anem a destapar, doncs, la...
tots o ningú, no?
L'amic Fabra, jo tinc la impressió, dic amic per dir alguna cosa, jo tinc la impressió que sí, anirà a la presó, perquè va anar-hi a Mallorca,
Mates,
en Mata, I té encara molts pleits.
Sí, té problemes.
Bueno, 18, em sembla que són pendents o 15.
Sí, en té molts. Jo diré que el Fabra anirà perquè està amb aquesta... O sigui, si les properes eleccions municipals, per una banda, i les que seguiran... Si hagués més temps, no sé, potser encara aguantaria fora un temps. Però em fa el fet que en aquest moment ells mateixos tenen interès en PP en que hi hagi un cas de tipus exemplar que faci que aleshores la reacció sigui, veus...
Cap de turc, un senyal cap.
Exactament, una mica així. Altra cosa és que és un senyor que té la seva edat i, clar, suposo que...
Però escolta, això és tranquil. Molt greu, perquè si ara això ho sentíssim des de fora, semblaria que estem parlant de màfia.
És que és una màfia.
És una màfia. El cas Pujol, que esclati ara, o sigui, que esclati ara, algú es creu que si no estéssim en aquesta situació política i tinguéssim un partit autonomista a Catalunya i la cosa estés més o menys com fa 10 anys hauria sortit el tema?
No,
i per tant espero que hi hagi molta gent imputada en aquest sentit, perquè si tu sabies que hi havia una sèrie d'irregularitats i no ho has denunciat...
Algú creu que aquesta informació que ha aparegut de la seva família i d'ell no la tenia els serveis secrets espanyols i el govern espanyol corresponent fa 10 anys o 5 anys? Algú creu que ho van treure fa un any? Que no l'eximeixo, vull dir que... Però allò de tu calles, jo callo, no creieu que anava per aquí les coses?
Però no serveis secrets, el tenia la pròpia Convergència. No cal anar amb secrets. Escolta'm, avui es presenta davant del jutge Ruz, aquest noi tan prim que al final no sé si aguantarà amb tants casos que té al davant. Doncs presenta el Jordi Pujol Ferrusola amb la seva ex senyora. És evident que, com va començar el cas Pujol el 25 de juliol, és evident que això és una ocasió singular i important per poder fer aquesta associació entre doncs, uns que fan fraude vinculats perquè... O sigui, tu fas un fraude perquè ets independentista.
El que dèiem abans, o sigui, com que no s'entenen de res a Madrid, diguem, es pensen que amb això doncs, es inflen. Escolta, al contrari...
Bernat se n'enteren molt,
No. Òbviament que sembla que d'això, diguem. Sí. Però la gent, els mitjans de comunicació... Escolta, el procés és una historieta de Artur Mas... Tots sabem que no és així, per tant, doncs, bueno, estan jugant doncs, a un partit que no és el nostre, i com que no és el nostre, no ens afecta aquest partit.
L'estratègia de l'ofegament econòmic és una estratègia dissenyada des del primer moment. És a dir, el que saben perfectament el govern del PP, i si hagués una altra central que pogués tindre el mateix sentit, Jacobi, doncs faria exactament el mateix. El que saben perfectament és que els tanques sortiran al carrer. Ara ja no poden sortir dins de la Unió, perquè l'OTAN, els tanques de l'OTAN no vindran a fer això, perquè no serien els tanques, serien els de l'OTAN els que haurien de fer-ho. Per tant, ja ho saben que no poden fer-ho. Però ofegar econòmicament es pot fer molt fàcilment. Fàcilment, I aquests són els resultats que estem vivint. Clar, és un ofegament sistemàtic i de centralització total. Centralització, vull dir, total. L'Ajuntament d'aquí no pot disposar de segons quines coses, no pot determinar determinades coses, no pot fer-ho. I ho ha de fer amb subterfugis, creant societats estranyes, creant formes i que tingui els diners que no estigui en dèficit, perquè no ho podria fer-ho. És brutal. Que tu l'any que ve o dintre dos anys tinguis que anar a un judici, tinguis que anar a Barcelona necessàriament, encara que visquessis a Berga, també hauries d'anar a Barcelona. Això és la demostració que es vol fer la llei només perquè puguin pagar. I els que puguin pagar són pocs.
Bueno, els dèbils, diguem, no? O sigui, és la llei del més fort aquí.
No, no podràs, perquè diràs, jo per 2.000 euros tinc que fer no sé què, però no hi vaig, ja no ho faig.
Escolti, no hem de deixar aquí, perquè gairebé són les 10 del matí. Bernat Picornell, Lluís Ribas i Eduard Giné, moltíssimes gràcies per haver vingut. Ens veiem la setmana que ve i continuarem tractant temes d'actualitat.
Algú ha perdut un cargol, eh?
Sobre la taula, que consti,
No, però jo hi veig el cargol aquest i no sé d'aquí, algú que ha vingut aquí.
Cap de nosaltres quatre. Que vagi bé, molt bon dia.
Adéu.
Bon dia.
ser.